del que és una campanya de pressió ciutadana pacífica. Quina és la situació ara mateix? Què podem dir avui dilluns?
Doncs la situació és molt semblant a la de, divendres, amb una diferència única, i és que penso que els governs ara tenen clar que la majoria estem per això, és a dir, que no, que les pors que poguessin tenir per no fer això doncs no tenen sentit, no? I hem de veure cap a, que hem de seguir fent la pressió, és a dir, a la pràctica no ha canviat res, hem fet un primer pas, hem de seguir perquè el govern espanyol doni els permisos perquè això passi, perquè el govern català estigui a l'alçada del que ha d'estar i perquè tots plegats puguem acollir.
Acollir és un gest que no és fàcil pel que fa a la gestió. I aquest és el, no sé si dir l'argument o acollir-nos directament a la paraula que vostès utilitzen, l'excusa per no acollir les dificultats que diu el govern espanyol que troba a nivell internacional. De quina manera argumenten vostès que sí que és possible acollir ara mateix?
Ens hem de posar en un supòsit molt, molt més ample. La gent voldria que solucionéssim aquesta situació ja, perquè té la idea que aquesta situació s'ha generat amb la guerra de Síria. Aquesta situació no la solucionarem ja perquè no va començar amb la guerra de Síria, va començar amb una situació d'injustícia global al món que fa que la gent es mogui, que fa que cada vegada més gent es mogui i que, per tant, convé que com a països, convé que com a governs, pensem com abordem aquesta situació de desplaçament global de les persones. Això és cert, el govern català no té les competències per fer aquests temes legals, però té moltes competències perquè Catalunya sigui una terra d'acollida, i perquè sigui una terra d'acollida cal que els catalans siguin ciutadans d'acollida, i perquè siguin ciutadans d'acollida cal que des del govern i de totes les institucions fem entendre quin és el sentit que té com a persones que estiguem oberts a que gent que no ha tingut les mateixes oportunitats que hem tingut nosaltres pugui venir a casa i pugui buscar alguna de les que no ha tingut.
Del que és el suport i el gran capital social que es va veure pels carrers de Barcelona, què destacaria? Hi ha hagut un suport unànime de la societat civil, sense entrar, evidentment, en la confrontació i directament en els retrets polítics, necessàriament, però sí amb una visió positiva, no? del valor de l'acollida. El mateix arquebisbe de Barcelona donava suport al comunicat, l'alcaldessa de Colau assistia personalment, altres autoritats polítiques del país. Quina força pot tenir tot això?
Tot això té molta força, i quan estem parlant de, bàsicament, de persones, perquè en el fons estem parlant de persones, hi ha gent que ho vol reduir-ho a partits polítics o a campanyes concretes, no? Estem parlant de persones, estem parlant de drets, estem parlant d'oportunitats, estem parlant d'injustícies, i el que és important és que davant d'això hi hagi la gent que viu al carrer. En el fons, la manifestació del dissabte és una recuperació de la dignitat com a ciutadans. Independentment del resultat final quin sigui, els ciutadans de Catalunya van estar el dissabte exigint la dignitat de totes aquestes persones i la nostra, que està lligada a la dignitat d'aquestes persones.
Bé, avui en Francesc Mateu, director d'Oxfam Intermón a Catalunya, hem reviscut la manifestació, i potser una última qüestió és què esperen que es pugui produir a partir d'ara, després d'aquesta força social, lligant el que va ser el concert d'ara fa 9 dies al Palau Sant Jordi i aquesta mateixa manifestació i tot el que és la marca, si se'm permet l'expressió, casa nostra, casa vostra, volem acollir.
Doncs, d'entrada, i a mi m'agradaria pensar que el primer resultat és que vindrà la gent que s'han compromès a portar. Queden 131 dies, avui queden 131 dies, perquè li queden de plaça al govern espanyol per complir el compromís, i d'entrada voldria que es complís això. Si això es complís, trobarem noves fites, noves maneres de portar aquesta situació. Però d'entrada jo crec que el que no pot ser és que tinguem aquesta situació, que tinguem aquests compromisos i que no els estiguem abordant.
Acollir de moment aquests 15.000 o 18.000?
15.888 que venen dels que estan entre Grècia i Itàlia, i els 1.400 que han de portar directament des de Líban Jordània o Turquia.
Hi ha esperances reals, diguéssim, tocant de peus a terra?
Ho podríem fer-ho. Hi ha un 6% només de la gent aquesta, però ho podríem fer-ho. Sabem que existeixen les capacitats per poder fer això i que és un tema de voluntat política.
Moltíssimes gràcies, senyor Francesc Mateu, per haver-nos acompanyat. Intermón Oxfam, Oxfam Intermón, és una de les entitats, evidentment, que s'han sumat a aquesta campanya, entre les moltíssimes, i esperem que això es pugui complir, sobretot que la societat pugui acollir amb normalitat, donar valor a això, evidentment, sense perdre la capacitat de seguir millorant i de seguir afrontant les grans prioritats de casa nostra, que això de vegades ho diuen alguns, no?, que també tenim problemes aquí. Doncs sí, les dues coses s'han d'afrontar, no?, acollir els refugiats i també la pobresa d'aquí.
Exactament. Sí, sí, perquè no es contraposa una cosa amb l'altra.
Esclar.
No es contraposa.
Una abraçada i gràcies per haver-nos atès uns minuts. Bona nit.
A reveure.
Adéu-siau.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passa un minut de 8:15. Us preguntem avui, sintonitzes amb l'esperit de la manifestació de dissabte pels refugiats a Barcelona? Podeu respondre entre tres opcions. Sí, és necessària una gran mobilització. No, són plantejaments demagògics. O no ho sé, però hem d'acollir més persones que necessiten refugi. De moment, entre els que esteu participant en l'enquesta, el 58% esteu dient que sí, que és necessària una gran mobilització social pel que el govern espanyol reaccioni, un 29% esteu dient que no, que són plantejaments demagògics, i un 13% no ho sé, però hem d'acollir més persones que necessiten refugi. Podeu decantar-vos per una d'aquestes tres opcions en les respostes que trobeu, com sempre, a radioestel.cat. Fins a les 8 del vespre teniu temps, o també, igualment fins a les 8 del vespre, podeu enviar-nos, que ens agrada molt també llegir-los, encara que sigui parcialment, els vostres comentaris directes. Ens acompanyen també, després d'haver parlat uns minuts amb Francesc Mateu, el director d'Oxfam Catalunya, tenim amb nosaltres el col·laborador de Cristianisme i Justícia i exdirector d'Afers Religiosos, entre altres coses, Jordi López Camps. Senyor López Camps, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Molt bé, molt bé.
Gràcies per haver vingut. I també ens acompanya avui Lluís Serra, que és germà marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
Bé, hem escoltat ara Francesc Mateu, que per una dificultat d'agenda no ha pogut ser físicament aquí, però ens ha pogut comentar via telefònica en els instants que ens ha pogut dedicar el que ha estat el ressò d'aquesta manifestació. Ha dit una cosa que ens sembla aquí a Radio Estel molt important, i és que es pot fer. Hi ha hagut visites a les zones de Grècia on hi ha refugiats, està tot preparat, i queden 131 dies perquè el govern espanyol esgoti el termini del compromís. Senyors, vostès què pensen, tenint en compte que aquesta campanya pot tenir força? Segurament no tindrà un efecte immediat, necessàriament, però sí que pot tenir una força en la qual des de Catalunya estem sent molt, molt capdavanters, no?, dintre de l'Estat i d'Europa. Senyors, per on volen començar? Poden obrir foc per on vulguin.
Home, obrir foc, això és molt...
Avui no és de foc.
És molt violent,
no? Ja m'entén, en sentit figurat, eh? Obrir, trencar el gel, vaja.
A nivell metafòric. A veure, aquí hi ha una barra dels estats d'una manera extraordinària, és a dir, prenen uns compromisos que després no compleixen.
I em sembla que són 180.000 a tota Europa els refugiats compromesos a acollir.
I els nivells d'acolliment exceptuant, jo diria que més cal dir que ho ha fet bé, que és Merkel, que és Alemanya, que ha tingut un paper... Podem criticar moltes coses, però amb aquest tema jo diria que s'han portat preservant una certa dignitat, la resta de països europeus és vergonyós. I, bueno, ja no parlem de la barra del govern espanyol que no està movent fitxes, però no només no fa això, sinó que, a més, diuen que, bueno, que els índexs d'acolliment són, bueno, els millors, que el delegat del govern, el senyor Millo, va dir que per què criticaven Espanya, si Espanya havia acollit tanta gent. Jo diria que el senyor Millo agafi les dades d'ACNUR i veurà que el nivell d'expedients de refugiats i d'asils acceptats a Espanya són baixíssims. És a dir, hi ha un cinisme i una hipocresia a la majoria dels governs que és extraordinari. Mentrestant, la ciutadania surt al carrer i dona una lliçó de civisme i de solidaritat que penso que val la pena situar a primer nivell. I, bueno, tant de bo, doncs, a les escoles, que penso que seria el primer nivell on aquesta idea de la solidaritat d'acollida hauria de treballar-se, vegin les imatges. Molts nens hi eren, perquè per les imatges d'allà o els reportatges per televisió es veien famílies amb els fills allà. Bueno, doncs per aquesta via, la via de l'educació, de l'ensenyament, d'aprendre els valors de la solidaritat, era una ocasió per demostrar als governs que tenen les competències per fer l'acolliment que siguin més proactius.
Germà Lluçà.
Bé, el tema aquest, jo recordo que més o menys al voltant d'octubre de 2015, estem parlant, l'URL, la Unió de Religiosos, havia tingut diverses reunions i algunes internes en una jornada de formació sobre el tema de refugiats i migració, i hi havia una molt bona, excel·lent disponibilitat per acudir, per posar mitjans al servei d'aquestes necessitats d'aquestes persones. Però tot allò va quedar en què no hi havia res. És a dir, tot es quedava congelat.
També Càritas, les esglésies locals, l'arquebisbat de Barcelona, recordem que va destinar específicament l'antiga conreria, no?, a aquesta acollida.
Sí, semblava que moltes coses tirarien endavant, però no arribaven aquests refugiats o aquests immigrants, no arribaven en les circumstàncies de poder-los atendre.
El papa va fer aquella famosa declaració de totes les esglésies obertes, si cal, no?, va dir, recordem-ho.
Sí.
Aleshores, clar, aquí també estic veient que en dos moments claus de la història d'aquest segle, que va ser la guerra d'Iraq, Joan Pau II va tenir una postura molt clara sobre el tema de la guerra d'Iraq, en contra, i una altra que també té molt a veure amb tot això, perquè és guerra, en el fons, els refugiats té a veure amb guerra, el papa Francesc també és molt clara la seva postura amb aquest tema. És a dir, que el Vaticà molt clarament ha determinat la seva postura respecte a aquests problemes. Clar, els governs aquí, què passa? Jo penso que és molt important que la societat ens manifestem i que els moviments democràtics i participatius funcionin, perquè jo penso que hi ha una especulació dels governs, de molts governs d'Europa, en què no saben si comptar manifestants o electors. I aleshores ja algú diu, sí, molt bé, els manifestants, però a l'hora de l'elecció, a qui voten? Tenint en compte que en determinats països els extremes dretes, els xenòfons, etc., estan obtenint uns resultats bastant bons per ells, no? Aleshores, amb aquest aspecte, tot el moviment social que vagi en una línia determinada en aquest aspecte, jo penso que és positiu, perquè aleshores potser els hi fa replantejar les seves polítiques. Jo penso que això seria un tema important. I un altre tema que diria que és també necessari que creixi aquesta predisposició favorable de la societat a l'acollida, perquè després les mesures, quan s'hagin de gestionar de forma justa i responsable aquestes atencions, no sempre és fàcil. Llavors pot haver que aspectes de convivència no sempre vagin del tot bé, però si hi ha una predisposició favorable a rebre i acudir, les coses poden ser molt més fàcils.
Bé, sí, amb
la línia que deia en Lluís, al final de l'acte es va llegir un manifest, una proclama, on s'articulaven tres punts de reflexió, no? El primer punt seria acollir i demanar fer un front comú a totes les administracions i entitats cíviques per ser Catalunya terra d'acollida, que està molt bé, primer punt. Segon punt, començar a acollir els que ja estan aquí, els que hi ha molta gent que ha vingut pel seu cantó com ha pogut i els tenim aquí a casa nostra, doncs ser acollidors amb els que ja estem acollint. I la tercer és combatre el racisme, la xenofòbia que està inundant Europa. Jo penso que això és important, aquest tercer punt, i això ens obliga a fer bé l'acolliment, perquè fer un acolliment desordenat, un acolliment només mogut pel sentiment de ser bones persones i no endreçar bé aquest acolliment és donar raons pels xenòfobs que l'únic que fan és explotar el sentiment d'humanitat i sempre amb aquest discurs de primer els de casa i després els de fora. És a dir, és molt complexa el tema de l'acolliment, perquè podem ser extraordinàriament generosos, però ser una mica com desordenats alhora. I a la vegada oblidar-nos que lo important és també, bueno, que també és molt important combatre les causes que fan que la gent hagin de fugir I aquí denunciar, per exemple, Espanya és el setè país exportador d'armament al món, d'armes que s'estan fent servir en els combats de Síria, de l'Iraq, de l'Orient Mig. Per tant, torno a dir que estem instal·lats en un cinisme i una hipocresia dels estats d'una manera extraordinària, perquè és veritat que hem d'acollir, però també hem de combatre les causes que fan que la gent s'hagin d'exiliar.
Sí, naturalment. Tenim molts missatges d'oients, anem llegint alguns, si els sembla bé. Per exemple, Lluís Capdevila ens diu: pels cristians la resposta es troba a Mateu 25:31-46, ens ho diu així. És una llàstima, em sembla que potser molts oients també saben de quin fragment parlem, de quina paraula de Déu parlem, no?
El judici final.
Exactament. Sí, sí, sí. És una llàstima que la majoria dels cristians, particularment els catòlics, no hagin llegit mai els evangelis amb fraternitat, ens diu aquest oient. Un altre oient, Helena Montner, ens diu: no vaig poder anar a la manifestació per un imprevist, però el meu cor hi era, no tant perquè els polítics facin res, que poden fer-ho, però no hi confio gaire, sinó per donar tot el meu suport a tantes persones que s'estan jugant la pell per ajudar en aquesta i tantes necessitats, perquè augmenti la sensibilització, l'exigència de respostes i la solidaritat cada cop més efectiva. Després en llegirem algun missatge més que anem rebent. Senyor López Camps, vostè hi era a la manifestació, oi? Ens pot fer una petita radiografia o ni crònica, com ho va veure des del carrer?
No, bueno, jo vaig veure que aquesta manifestació el que tenia era un gran aconteixement com familiar. Perquè...
I festiu, fins i tot, sí, encara que el motiu sigui trist, però...
Sí, era festiu familiar, en el sentit que permetia anar amb molta gent de molta mena, famílies amb nanos, i per mi em va impactar veure molta gent amb nens petits, pel sentit de l'educació, és a dir, en Lluís, que és el gremi educatiu...
Educatiu, sí.
Quan a les escoles diu: oh, és que hem d'educar amb valors. Bueno, escolti, en quins valors han d'educar vostès? I com s'eduquen amb valors? Oh, doncs citem, esmenem quins són els valors. No, escolti, miri, els valors, la manera millor d'ensenyar és viure els valors. És a dir, és Mateu 25, en definitiva. De la manera d'explicar la solidaritat, doncs és sent solidari, actuant de solidaris. I que els nens vagin a les manifestacions, aquest tipus de manifestacions, que és, en definitiva, obrir el cor perquè els altres puguin venir i entrar i ser com nosaltres, és molt educatiu. Jo destacaria aquesta actuació. I després, bueno, aquest tom més festiu, ja, tot i que era dramàtic el motiu per al qual la gent es manifestava, hi havia aquest ambient com més de festa, que també penso que hem de tenir aquesta capacitat festiva, malgrat les dificultats. És com allò de la vida és bella, no? La capacitat de trobar bellesa en uns moments que són tràgics.
Jo aquí també diria tres coses. Una seria: acollir té un preu. Es necessitarà moltes coses per acollir. Però el que no podem oblidar és que no acollir també el té. Uh-huh. I pot ser després un preu molt més alt del que es pagaria acollint a la gent. Uh-huh. Això és un tema que a vegades oblidem, i si mirem una mica la història, la intervenció desafortunada d'Iraq i tot, va desfer tots els equilibris dificilíssims que hi havia a l'Orient, i ara que ha provocat molta més destrucció i molta més guerra. És a dir, quan intervenir és una cosa, no intervenir és una altra. Acudir té un preu, però no acudir molt, molt gran. La segona cosa, amb aquest, el segon punt que deia el Jordi dels que estan aquí, una anècdota: avui al dinar estaven comentant que un de la comunitat amb el cotxe ha portat unes caixes per ajudar una família que anava a ser pròximament desnonada. Aleshores, també veure com es pot compaginar les necessitats reals de la gent que també està aquí amb els que venen, vull dir, amb això, a veure com geminar-ho bé perquè les coses vagin millor. I la tercera, la pregària avui al matí, que sempre abans de l'esmorzar sempre hi ha una estona pregària, el que ho ha preparat ha situat amb una presència, millor dit, d'una comunitat internacional marista d'italians, australià, d'Amèrica Llatina, que està a Siracusa. I es va posar aquesta comunitat fa uns mesos, només, estic parlant d'uns mesos, present allà, perquè s'atengui el que es pugui fer des d'allà, sobretot el món de la infància i joventut. I el que comunicava això, deien testimoniatges de gent que arribaven allà, que són corprenedors tots aquests testimoniatges, diu: mira, reproduïm una frase de Mare Teresa Calcuta. Som una gota a l'oceà, però com a mínim hi ha una gota més. En aquest sentit de que hi ha tantes necessitats i tantes coses, i la gent que està en un primer pla d'acció directa, com és, per exemple, Siracusa, doncs realment és un tema que fa pensar enormement, no? I quan veus els drames humans, i aquestes persones estan plenament dedicades com a comunitat a això.
Bé, avui ens acompanyen en el Mirador de l'Actualitat, després d'haver parlat amb Francesc Mateu, director d'Oxfam Catalunya, Jordi López Camps, que és exdirector d'Afers Religiosos de la Generalitat, entre altres coses, i també amb Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. S'ha posat en marxa aquesta campanya Casa Nostra, Casa Vostra. No hem volgut apretar gaire Francesc Mateu sobre aquesta qüestió, però sí que és veritat que una campanya com aquesta, amb la implicació de tantes entitats i tantes persones, pot tenir algun efecte des de Catalunya. Sabem, i ens ho ha recordat també Francesc Mateu, que no té competències la Generalitat, també ens ho ha dit algunes vegades Àngel Miret en altres espais de col·laboració aquí a Ràdio Estel, però potser, tenint en compte que el govern espanyol pot fer coses i que hi ha una pressió pacífica molt gran, podríem veure que sí que finalment es compleix aquest compromís. Vostès quin efecte creuen que pot tenir? Es va fer el concert ara fa 9 dies, amb alguns comentaris d'algun dels qui parlaven allà.
Sobre el tema de les competències.
Efectivament, que apretava molt les administracions.
Clar,
que això també va crear alguns malestars dintre del consens general, que és el que destaquem avui.
Sí, per exemple, a mi el lema prou excuses, jo penso que és un lema que és ambigu.
Prou excuses als qui les estan donant. Qui està donant les excuses?
Llavors, clar, en la mesura que un lema aquest has de fer moltes explicacions perquè s'entengui, el risc és que redueixis el lema i ho apliques absolutament a tothom i digues, és que una mica algun comentari que han fet de dir jo no confio en els polítics, sinó que ha de ser la societat la que apreti. Home, veurà, jo penso que hem de seguir confiant en els polítics honestos, en els polítics que s'han compromès amb la solidaritat.
Els tenim per resoldre problemes, també.
Estaven plens d'aquesta manifestació, hi havia polítics allà participant. Llavors, el que jo diria que hem de buscar uns lemes i unes definicions d'objectius que siguin més comprensibles. I en aquest cas, qui té les competències en temes que són competències reservades per la Constitució en temes de refugi i asil és el govern d'Espanya. Llavors, el govern d'Espanya, bueno, ha de donar passes, no pot estar aturat com està fent fins ara. I si volgués, escolta, que transfereixi competències a les administracions més properes als ciutadans, que segur que les exerciran amb més responsabilitat, però el govern espanyol, el govern d'Espanya, el govern del Partit Popular, no està fent els deures amb el tema de l'acolliment dels refugiats i dels asilats. I aquí a Catalunya les administracions, tant de la Generalitat com els ajuntaments, estan fent el que poden amb els recursos que poden per acollir les persones que estan aquí. Que es poden fer les coses millor, evidentment, però que es podien fer molt més millor si estiguessin les competències tant econòmiques com les competències de gestió dels tràmits administratius per donar l'asil a les persones que sol·liciten.
Germà Lluís Serra.
No, plenament d'acord.
Avui hi ha unanimitat total de fons,
eh? No, és un tema molt clar. El que sí que em sembla, entre altres coses, molt interessant, això que deies del tema aquest dels eslògans, clar, aquest tema és d'una enorme complexitat. No és gens fàcil. Des de si tu vols analitzar les causes, per on van els fluxos migratoris, la diferència entre immigrant i refugiat, que no és el mateix perquè el tractament jurídic és diferent i els compromisos adquirits són diferents si un li dones un estatus de refugiat o no. És a dir, hi ha tota una sèrie de complexitat que sí que valdria la pena doncs, poder clarificar més, perquè, si no, sembla que aquí també faríem com fa el Trump que governa a cop de Twitter, no? És a dir, tot titular
una
frase breu...
Sí, vivim de lemes.
Bé, però no acabes de captar la profunditat del problema, no? Aleshores, sí que és interessant que pugui haver un anàlisi més acurat de les coses, però no quedar-se en un anàlisi, sinó hi ha d'haver una sensibilitat i especialment un compromís.
Prou excuses volem acollir, també podem recórrer una frase evangèlica, qui tingui orelles que escolti, no? O qui tingui...
Sí, però al final tot queda tan eteri que tothom es pot donar per al·ludit o ningú es pot donar per al·ludit. I aleshores, no, és que aquí hi ha uns que tenen més responsabilitat, uns que en tenen menys, i després la ciutadania que està allà empenyent perquè cadascú en funció, ja que estem molt evangèlics avui, amb la paràbola dels talents, doni resposta en funció dels talents que tingui. I en aquest cas...
Que potser amb un talent es pot fer molt.
Sí,
no?
Però hi ha uns que tenen molts talents i no fan res.
A veure, Jordi, una pregunta, per exemple, se m'acudeix. Per què el govern de Rajoy no facilita el tema?
Es queda en silenci, el senyor López Camps.
A veure, per què més aviat l'obstrueix? No, no és que el faciliti, sinó per què no es mou?
En alguna declaració pública, algun membre del govern espanyol els últims mesos ha dit que és una qüestió logística de... Bé, mira, jo els dic el que diuen, eh? No, sí. És a dir, que no s'han escapat de respondre.
Jo el que penso, sincerament, diria que no puc dir-ho per micròfon.
Bé, doncs...
Però, d'una manera suau, perquè tenen, seguim amb l'Evangeli, un cor de pedra.
I jo pregunto, per exemple, aquesta gent pot tenir alguna influència a l'efecte de Ceuta i Melilla?
Bueno, per Ceuta i Melilla estan entrant refugiats. Sí, sí.
Refereixo que hi ha... Per què, per exemple, Espanya no reconeix Kosovo, per exemple? Doncs perquè això significaria el tema de Catalunya i tal. Hi ha postures aquestes que són de retruc. Aleshores, però, potser que no vulgui una cosa perquè significaria haver, entre cometes, potser d'admetre els que puguin venir per Ceuta i Melilla.
Bueno, a Ceuta i Melilla ara el que estan fent són les devolucions en calent, que bé, que cal veure el respecte que tenen al dret internacional fent això.
Sens dubte,
sí. I mesos enrere es van dedicar a disparar els que estaven a la platja o en el mar. És a dir, jo penso que el govern espanyol amb aquest tema és insensible, és impassible, és indiferent, perquè té un cor de pedra que fa difícil que sigui sensible al patiment de les altres persones. Estan en un altre rotllo i, per tant, davant d'això, els importa un pito el que passin els refugiats i aquesta gent que en aquests moments està patint un drama que ells han contribuït venent i tolerant que es venguin armes en aquest combat a l'Orient Mig.
Hem de dir que Espanya és un dels països, altres països també n'han venut.
El setè país.
Però aleshores, si és insensible a aquest punt, vol dir que és més sensible a altres punts que fa que sigui insensible en aquest. Aleshores,
bona reflexió antropològica.
No, perquè en el fons s'hauria de veure per què, ja, per exemple, per què la Merkel se compromet fins i tot a eleccions i ha fet el que ha fet. I aquí, per
I
què
li
no ho
han crítiques,
fet?
A Merkel li han provocat crítiques internes.
I ha pogut perdre les eleccions.
Efectivament, sí.
Per això, aleshores, què és el que compta en prioritat? Les eleccions, els resultats electorals,
Lluís,
o bé dels persones, què compta?
Lluís,
o l'ètica política, Lluís, els drets humans.
Alemanya, l'extrema dreta, està fora del partit de la Merkel.
Sí, va, aquí és un error, aquí sí.
Alemanya.
Sí.
A Espanya hi ha una dreta única, per entendre'ns, no? Parlamentària.
Exactament.
Ja ens entenem, sí. Bé, senyors, hi ha més missatges d'oients. A la pregunta del dia, sintonitzes amb l'esperit de la manifestació de dissabte pels refugiats? Molt ràpidament, són missatges més curts, aquests que llegirem ara. Per exemple, Maria Rosa ens diu: és molt injusta la reacció dels governs davant de tant de sofriment. El negoci de les armes és massa fort perquè s'acabi i mentre es fabriquin s'han de vendre, es pregunta. També un altre oient, Josep Fabregat, ens diu: som humans, som cristians. Un altre missatge, Manel, diu: tots voldríem acollir, però les circumstàncies actuals d'atur i de pobresa a casa nostra fan del tot impossible aquest desig. Una altra reflexió en una altra línia. En aquest cas, també, evidentment, sabem que no tothom podria acollir persones, també és veritat. I Josefina ens diu: la manifestació va ser una resposta unànime. Moltes felicitats a totes les persones que hi van anar. El senyor López Camps n'és un exemple. I el germà Lluís Serra, encara que em sembla que no hi va anar físicament, oi? Però amb el cor, sí.
Ja havia adquirit un compromís...
Naturalment.
De fer unes reflexions fora d'aquí, ja no. Mesos abans d'això, de saber la data.
I finalment un altre oient, Aquilino Espín, ens diu: si no ajudem, quina mena de persones som? Bé, també les reflexions són molt espontànies avui.
Jo entenc que hi hagi gent, i per això dic que alerta, que aquestes coses s'han de fer bé. És a dir, s'ha d'acollir d'una manera ordenada, fent possible els processos d'integració, és a dir, tots tindrem el cor molt obert per acollir molta gent, però bueno, és una gent que, d'entrada, com venen aquí, molts necessiten una atenció psicològica, sí, perquè surten d'un conflicte terrible, i francament no tots tenim els dots de ser bons acollidors des del punt de vista de l'atenció psicològica. Però si fem malament aquest acolliment, el risc d'alimentar respostes xenòfobes, de dir, no tenim feina, tenim moltes dificultats aquí, primer són els d'aquí, lema del senyor Anglada.
Sí, sí, primer els de casa, deia.
Primer els de casa.
A tots els lemes és com deia abans Lluís Serra, segons com s'interpretin pot haver-hi gent d'acord, no?
Això s'extén, això fa forat, i aleshores aquí sí que cadascú des de la seva antropologia o des de les seus principis i virtuts hauria de dir coses com, per exemple, ja que estem en un àmbit molt cristià, que si compartim les coses, aquestes coses, encara que siguin béns escassos, multiplicació de pans i peixos, aquests béns es multipliquen. Aquest és el misteri que té quan les persones són solidàries, que fem de petites coses grans coses. I, per tant, no tinguem por en compartir, encara que tinguem poc, o com la vídua pobra que donava el poc que tenia a la gent necessitada.
O la paràbola dels talents, tornem,
sí,
també.
Sí, aleshores, aquesta és la... Però, clar, per fer això, cal ser astut, i cal ser astut, i tornem. Avui estarem molt evangèlics. Tornem amb el relat, per exemple, del bon samarità, que el que fa el bon samarità amb la persona ferida fa moltes coses, i al final se'n va a l'hostal i dona diners a l'hostaler perquè cuidi el malalt. Per tant, què vol dir això?
És un aturar-se no només per quedar bé davant la societat, m'aturo a veure aquesta persona malalta, sinó que faig alguna cosa.
Pressupostes la solidaritat. Per tant, a darrere de l'acolliment han d'haver-hi inversions, han d'haver-hi diners, han d'haver-hi pressupostos perquè aquesta gent que ve aquí no els tinguem en uns camps de concentració. Clar. Aquí, sinó perquè s'integrin amb nosaltres.
Que no sigui una acollida cosmètica, sinó integració.
Per exemple, això de la paràbola, hi ha un personatge que normalment queda desconegut, que és l'hosteler. Jo miro molt l'hosteler, perquè és una persona ferida que no saps qui l'ha ferit, que li ha passat i tal, i li obre les portes del seu hostal. I que diràs, per diners sí, però és que és compromès. Perquè té papers, aquell no té papers, qui passa, què li ha
avui
passat? Dir,
avui diríem, pot ser un terrorista, no?
Si, si té més diners, si necessita més diners, tornarà l'altre per pagar-me'ls a la tornada.
Em pagarà el que
deu? Ja, si no hi ha confiança, que és el punt bàsic de tot, realment no és tan fàcil, eh?
Em sembla molt, molt bonic que vostès hagin fet cites a l'Evangeli perquè, de fet, l'Evangeli ho té tot previst per la vida. És a dir, encara que alguns que ens escoltin no hagin llegit l'Evangeli o no el coneguin, això que estem dient em sembla que sona molt en la
perquè
vida.
Perquè l'Evangeli és paraula viva.
Exacte. Vull dir que el poden entendre els qui no han llegit mai una paraula. És a dir, llegir una frase, la paràbola del bon samarità, la que
si
sigui...
Si hi ha gent que estima, hi ha gent que estima els demés, l'Evangeli l'entendrà.
Exactament, sí, sí. I fins i tot llegint-lo no està la gent obligada a creure'l, però com a mínim ens diuen coses. És com, bueno, una història de la vida. Ens queden dos minuts, tranquil.
En Mateu 25, que abans l'hem citat, fixeu-vos que el que Jesús planteja com a judici en cap moment pregunta si has cregut o no has cregut, sinó et pregunta què has fet per l'altre. Això és com una paraula que deia el Dies d'Alegria, que era una paraula per ateus, per gent que no necessàriament ha de professar un crec en Déu, però sí que és una gent que pot dir he cregut amb el germà, responent a la pregunta de Abel, on és el teu germà?
Però aquí diríem també una frase del Nou Testament. Pot una persona creure en Déu si no creu en les persones, en l'home i en la dona? Pot creure en Déu. Si no estimes el prisma que tens, pots estimar Déu.
Com pots estimar a Déu que no veus si no estimes el teu germà que veus?
I fins i tot aquí molta gent que no creu en Déu ens donen lliçons moltes vegades d'ajudar els germans i d'ajudar els altres. Molta gent que hi havia a la manifestació segurament no eren creients. Hi havia de tot, vaja. Moltes gràcies pel seu testimoni. Avui Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, i Jordi López Camps, que ens han visitat avui. També hem de dir que ens comprometem a fer una mica, si no cada dia, molts dies, compte enrere. Em sembla que ens ha dit Francesc Mateu que 130 i pocs dies són els que queden perquè el govern espanyol compleixi aquest compromís d'acollir els refugiats. Esperem que al final es compleixi. Gràcies i fins una altra. Bona nit.
Bona nit.
Al final, l'enquesta, amics oients, ha quedat així. Sintonitzes amb l'esperit de la manifestació de dissabte a Barcelona. Hi ha un 59% que ens ha dit que sí, un 30% que no, i la resta, el 18%, que no ho sé, però cal acollir. Per demà us preguntem, esteu d'acord amb l'absolució de la infanta Cristina? Podeu dir sí, el cervell de la trama va ser Diego Torres, no, la infanta té responsabilitat penal, o no ho sé, però aquí tothom hauria de retornar els diners defraudats. Opció interessant sobre un tema de màxima actualitat, el cas no és la sentència. Demà en parlarem al Mirador.